Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, que arrenquem avui divendres, un divendres 20 de març del 2026, en el qual ens farem ressò d'una primera jornada de la Copa del Rei trepidant, amb dos grans partits, però malauradament un d'ells doncs deixava fora de combat el representant comarcal, el Noia, l'anfitrió, que queia per 4-0 contra el Barça, un partit que tot seguit analitzarem. També acabarem de donar una visió completa amb la veu d'algun dels protagonistes de l'equip sadurninenc, que doncs finalitzava la seva aventura a la Copa aquest dijous a la nit, com dèiem, en caure contra el Barça, que es classificava per les semifinals, on es trobarà amb el Calafell, un Calafell que eliminava el Reus, el vigent campió. Una Copa a la qual encara li queda moltíssim, això només ha fet que començar. De fet, avui encara quedaran dos partits més de quarts de final, a partir d'un quart de set de la tarda, amb el partit entre Igualada i Voltregà, i a la nit el Liceo enfrontant-se a l'Alcoi. D'altra banda, a banda d'aquests partits de la Copa del Rei, de la qual evidentment en parlarem, ens farem ressò de tota la resta de la jornada de l'hoquei patins, on no hi ha la plata, no hi ha partits pel Patí Vilafranca, el seu sènior masculí, que estarà aturat un mes, pràcticament, fins l'11 d'abril, que reprengui la competició. També parlarem de futbol, de partits importants pels equips de casa nostra. Evidentment parlarem del Degà Penedesenc, d'un Vilafranca que aquesta setmana ha anat anunciant alguna que altra baixa i que aquest diumenge rep la visita del filial del Sabadell, equip de la zona alta, amb el qual haurà d'intentar sumar punts, treure un bon resultat per mirar d'escapar del descens i agafar oxigen a la classificació. Tancarem el programa d'avui repassant la jornada íntegra del bàsquet.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a dos quarts de dues del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui i, com us dèiem al sumari, hem de començar parlant, evidentment, d'aquesta primera jornada de la Copa del Rei d'Hoquei Patins que se celebra, recordem novament, a l'Ateneu de Sant Sadurní. Una primera jornada que es desenvolupava ahir dijous a la tarda i que ja ens deixava els dos primers equips classificats per les semifinals, per una de les semifinals. De fet, aquesta primera semi enfrontarà a Calafell i Barça, els dos equips que s'imposaven als quarts de final. D'una banda, el primer partit a l'inaugural d'aquesta competició entre Calafell i Reus, que saldava amb victòria baixpenedesenca per 4-2. Un partit que, a més, ens va deixar una de les imatges destacades d'aquesta present edició de la Copa, una simple anècdota, i és que uns instants de partit va haver una apagada elèctrica i el pavelló es va quedar a les fosques. Més enllà d'això, doncs un partit molt interessant, molt vibrant fins al final, que va tenir opcions pels dos equips, però realment la manca d'encert del Reus i de la qual va gaudir el Calafell, aquest encert, doncs va portar a l'equip de Guillem Cabestany a imposar-se finalment per 4-2. Partit que començava amb gol d'Aleix Marimon pels baixpenedesencs, al minut 23. Poc després, penal errat pel Reus, penal errat per Joan Salvat, que hagués pogut suposar l'empat. El partit marxava al descans 1-0, només començar directe, fallada per Martí Casas, i a partir d'aquí començava ja doncs una segona part molt oberta que es va mantenir amb l'1-0 fins al minut 13 de partit, quan tenien lloc tres gols consecutius. Jero García, primer pel Calafell, pocs segons després Joan Salvat pel Reus, i Jero García tornava a aparèixer tot seguit per tornar a posar dos gols d'avantatge pel Calafell, amb el 3-1. Al 17, Sergi Folguera feia el quart. Al minut 22, Carles Casas retallava diferències pel Reus quan encara quedaven 3 minuts. I en l'últim minut de joc, penal fallat per Martí Casas i que, en cas d'haver entrat, hagués posat molta emoció en aquest partit, que es tancava finalment amb el resultat de 4-2 i la classificació del Calafell. Més tard, es disputava el Barça-Noia, un dels grans partits també que ens deixava aquesta Copa, i que es tancava amb victòria del Barça, una clara victòria, especialment al segon temps, per 4-0. El primer temps molt igualat, amb opcions pels dos equips, opcions clares, boles al ferro, per exemple, de Xavi Aragonès, un noia que va fregar el gol, però que en tot cas entra als pals, i també una gran actuació del porter, de Sergi Fernández, doncs va veure com no va poder obrir el marcador en tot el partit. 0-0 al descans, i només començar la segona part, Ignacio Labart avançava el Barça amb el 1-0, al minut 27, el 2 de la segona. Poc després, al minut 4, Sergi Llorca, que feia el 2-0, ampliava la renda, encara posar més marge a Eloi Cervera, al minut 37, i el 41, falta directa, transformada per Ferran Font, fent el 4-0 definitiu. Un partit, com també el primer i tota la resta de la Copa, que tindrà la presència del VAR, del sistema del videoarbitratge, que hi ha en altres esports, doncs està totalment implementat. En el món del futbol fa pocs anys, en el món del bàsquet doncs ja era un habitual des de fa molts més anys. El VAR, que arriba aquí en aquesta Copa del Rei, es posa en marxa, i la veritat és que la valoració d'aquesta primera jornada negativa no ho és. Bastant bones sensacions que ha deixat tant per espectadors com també jugadors i tècnics. I tenint en compte que aquestes circumstàncies poden sempre portar polèmica, la veritat és que s'ha de dir que ho han fet, de moment, molt bé. Anem a escoltar les valoracions de Martí Zapater i de Carlos Cortijo en roda de premsa després d'aquesta derrota contra el Barça i l'eliminació de la Copa, parlant del partit i també de la implementació del VAR.
Bueno, estamos muy tristes, sobre todo por si nos hubiese gustado darle una alegría a nuestra gente. No pudo ser, de deporte. Nuestros jugadores han hecho un esfuerzo brutal. Así nada, pero bueno,
no podía ser.
Quina diferència hi ha hagut amb aquesta dies contra el Barça? Que sí que us han sortit les coses. Com manuitzes tu?
Bueno, yo creo que hemos hecho una primera parte bastante completa. Ellos nos han respetado mucho. Nos han respetado mucho. Ellos venían con mucha precaución. Y yo creo que al descanso hemos llegado justo ese empate los dos equipos. Hemos tenido alguna opción. Yo la segunda seguro que hemos entrado mal. Hemos tenido ahí errores defensivos que a este nivel no podemos cometer. Y lo hemos intentado, pero también yo creo que hoy el portero Chencho ha hecho un partidazo. Hemos tenido dos superioridades, dos faltas directas, un penalti, y no ha podido ser. Hemos tenido un momento de meternos en el partido y no ha podido ser. Lo negativo, el inicio de la segunda parte, que creo que ahí nos ha penalizado mucho, y más contra un equipo de este nivel como el Barça. Por cierto, darle felicitaciones al Barça. Creo que ha sido justo semifinalista de encenar.
Va, més preguntes, també Martí Zapatet, el tenim aquí. Jugueros, Jalba.
Va, però no és ni una altra, llavors. Com heu vist aquest part? O sigui, com es nota aquests primers compassos? No és el primer cop, però com si ho fos pràcticament, com els jugadors i l'entrenador, com et diu això?
Bé, jo crec que des de feia temps crec que necessitàvem una ajuda als àrbitres. Crec que és un esport molt ràpid, que les decisions arbitrals són molt ràpides i crec que aquesta ajuda per a ells els serà tot molt millor. I al final aquestes jugades que són cap a una banda, cap a l'altra, ells segurament també estaran contents que hi hagi el VAR aquest per poder ajudar-los i, bueno, desacostumar-se, i ojalà en un futur pugui estar a la lliga regular, al playoff, a totes les copes, perquè crec que haurà de ser més just, no? Potser es pot haver.
Volia preguntar a tots dos per el factor físic, el factor físico. ¿Qué incidencia ha podido tener en el partido?
Nosotros hemos jugado con dos jugadores que estaban bastante, bastante tocados físicamente, pero bueno, era hoy el día de darlo todo, arriesgar. Esperemos que no haya ido a más las lesiones que tenían. Bueno, lógicamente juegas contra un Barça, que son 8 jugadores, ellos estaban ya todos sanos y lógicamente tienen nivel y en rotación, pero bueno, no creo que haya sido terminante el tema este. Al final, insisto, yo creo que ha sido el inicio de la segunda parte y luego el acierto de su portero, que creo que ha ido hasta cara.
Sí, jo crec que al final, bueno, ho hem donat tot, és el que ens demanava, el que ens demanava més entrenador, el que ens demanava afició, el que ens demanava aquesta copa. No ens podem retreure res. Al final, doncs mira, una banda cap a l'altra, hem fet 3 pals, aquestes superioritats, aquestes 2 faltes directes, aquest penal, bueno, al final hi ha cau cara, l'altre creu, i sabem que en aquesta copa, just, qui estigui més acertat és que se la poden dur, pues avui no ha sigut, pues anem a la Lliga, el dissabte o diumenge que ve, i ja està, ja sé que...
Sí, no dieu el bancari, l'últim aquí darrere, faríeu alguna cosa? No?
Sí, tornant a la pregunta que hem fet sobre el tema de la revisió de l'arbitratge, de revisió de vídeo, parlaves dels àrbitres, que és una idea, i per vosaltres us canviarà d'alguna manera la manera de jugar als partits?
No, jo crec que no. Personalment, no. Al final, jo crec que és millor per ells. I millor perquè quan s'acabi el partit no puguem dir, ostres, aquell gol, per exemple, el que l'Aleix ha marcat la meva porteria, teòricament ells havien dit que no era gol. Després, doncs mira, t'has dit creu. Igual que hi ha hagut un penalti a favor nostre que no era blava, fins, sí, bueno, crec que fa l'esport una mica més just. Hem de donar temps i crec que aquesta ajuda hi ha bé als àrbitres i al nostre esport per fer-lo una mica més gran.
Doncs les paraules tant de Martí Zapater com Carlos Cortijo, evidentment, doncs amb el desencís de l'eliminació Cupera, és veritat que el repte era important, haver d'eliminar a tot un Barça als quarts de final. Arribava un dels plats forts només començar la competició. Recordem, per un costat del quadre, ja configurada la primera semifinal que enfrontarà a Calafell i Barça, prevista per demà a les 2:00 PM. La segona quedarà configurada un cop es disputin els dos quarts de final d'avui, un a les 7 entre Igualada i Voltregà, i a 2:45 PM el partit entre Liceo i Alcoi. D'aquí sortirà la segona semi, que es disputarà demà a 17:15 PM. I d'altra banda, la final, que està prevista per diumenge a 12:15 PM. Un horari doncs realment poc habitual, tenint en compte els historials previs en aquesta competició, però que ja en els últims anys s'està acostumant a celebrar-se cap al migdia. En tot cas, doncs 12:15 PM és l'hora escollida per aquest diumenge per la final d'aquesta Copa, que veurem qui s'acaba emportant. Tanquem la Copa, però seguim encara parlant d'hoquei patins, i anem amb l'agenda del cap de setmana, una agenda en la qual aquesta setmana no parlem de Hockey Lliga Plata, ho vam explicar, no hi ha plata ja fins a l'11 d'abril, el Patí Vilafranca té aquest breu parèntesi a la competició, inexplicable, molt difícil d'entendre, podem posar el qualificatiu que vulguem, la veritat és que és realment absurd aturar la competició ara pràcticament un mes, però és la lliga que tenim, és la competició que ens ha tocat i tampoc podem fer res. El que sí que podem fer és explicar-vos que ahir el Patí Vilafranca anunciava la renovació de Sito Expósito com a entrenador del sènior masculí del Patí Vilafranca. Veurem si la temporada que ve serà entrenant a la Plata o a l'Hockey Lliga. En tot cas, el que sí que ha fet el club és refermar la seva aposta d'aquest projecte que va arrencar l'estiu passat amb l'arribada de Sito Expósito al capdavant de l'equip i que, segons confirmava el club, doncs continuarà la propera campanya, la 2026-2027. I ara sí, torn per l'agenda. Comencem per la Nacional Catalana Femenina amb el Patí Vilafranca disputant partit aquest dissabte a 17:45 PM a la pista del Girona Club Hoquei. També partit a la Nacional Catalana Masculina pel Noia, previst per diumenge a 17:15 PM a les Comes contra l'Igualada C, un dels molts filials que té repartits a l'Igualada per l'hoquei patins català. Un d'ells, recordem, el grup sud de l'Hockey Lliga Plata, que actualment lidera. També hem de fer una puntualització en la Plata, tornar una mica enrere, i és que aquesta setmana es confirmava que el Palafrugell perdia 3 punts del partit contra el Congrés, on va tenir una alineació indeguda, i per tant, després de setmanes de deliberació, o millor dit, esperant la deliberació del comitè de competició, al Palafrugell se li han retirat 2 punts. Això vol dir que el Patí Vilafranca es col·loca a només 2. Primera catalana masculina. Aquesta és la jornada pels equips alpenadesencs. Comencem amb el Monjos Sentmenat, demà dissabte a 7:45 PM. I a la mateixa hora, Club Patí Riudebitlles Congrés. Un quart d'hora més tard, a les 8, Vilafranca, Sant Just, i diumenge a 6:45 de la tarda, un gran partit d'aquesta jornada entre Sant Ramon, tercer, i Barberà, líder de la competició. Un partit molt important i que pot marcar el devenir de la Lliga, el que resta en aquestes jornades que ens queden per davant. Una victòria del Sant Ramon que capgiraria totalment la situació classificatòria i fins i tot els hi podria donar opcions de lluitar per la primera plaça. Ho seguirem de ben a prop. Segona catalana, dos grups, com sempre. D'una banda, el Patí Vilafranca, el grup A, visitant el Manlleu, avui a 9:45 del vespre. I també a l'altre representant comarcal a la categoria, en aquest cas el grup B, el Torrelavit, també jugarà avui divendres a 9:45 del vespre a casa contra el Sant Cugat, horari clàssic pels torrelavitencs. I anem a la tercera catalana. D'una banda, el grup A, amb el Noia Juneda, demà dissabte a 14:00 PM, i el Torrelles Sant Ramon, de diumenge a 8:00 PM. En canvi, el grup D, només tenim un partit aquesta jornada, li toca descansar al Club Patí Monjos i també al Sant Ramon. Només juga el Patí Vilafranca avui a 21:55, horaris realment que fan retrobar-nos amb l'esport. 21:55, Vilafranca, Olesa. I un cop repassat a l'hoquei patins, fem una pausa i tornem ja per parlar de futbol.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda.
Doncs recta final del programa que dediquem al futbol i també al bàsquet per tancar aquesta mitja hora d'esports. Comencem amb el futbol. Hem de parlar de la Lliga Elite, on aquesta jornada el Vilafranca rep la visita del Sabadell B diumenge a 12:00 PM. Ho fa amb dues baixes confirmades, no continuant a l'equip Javier Bas, tampoc el porter David Pascual, i per tant, amb els que hi ha el vaixell, l'equip que haurà de lluitar aquestes 8 últimes jornades. Queden 4 a casa, la primera d'elles aquest diumenge, repetim, a 12:00 PM contra el filial del Sabadell. Un equip que a la primera volta doncs, va rebre els vilafranquins al complex esportiu Olímpia, a Sabadell, al costat de la nova Creu Alta. Allà el Vilafranca es va imposar per 1-2. El Degà Penedesenc, en posicions de descens, tercer per la cua, a 2 punts de la permanència, i que s'afronta un equip de la zona alta, que marca ara mateix l'accés a la zona de play-off. És 6è classificat el filial sabadellenc, que ha completat una gran remuntada en les últimes setmanes, sortint de baix i cada vegada doncs, el trobem més amunt. La resta de la jornada de la Lliga Elite ens deixa els següents partits. Aquest dissabte a 4:05, Sant Mauro-Júpiter, partit televisat per la xarxa. A 6:00, Ciutat Cooperativa, Atlètic Sant Just. I Horta-Castelldefels, també es disputa el Sant Feliuenc, Sant Joan de Montcada. A 12:00 de diumenge, Poble de Mafumet-Prat, el Vilafranca-Sabadell B. I a la tarda, a 4:45, Valls Martinenc i Manlleu Rubí. Des d'aquí, esperar que els nostres companys ens puguin explicar bones notícies des del municipal aquest diumenge a 12:00 PM amb el Vilafranca Sabadell B. I comencem el repàs a la resta de categories. El grup 3 de Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca, visita el Tàrrega aquest diumenge a 4:45 de la tarda. A la Tercera Catalana, els partits pels representants comarcals són els següents. Cubelles B, Sant Sadurní, demà a 3:00 PM. Riu de Bitlles, Castelldefels C, dissabte a 5:00. A 5:45, l'Espirall Hortonenc. I passem ja amb el Molanta, que visita l'Ateneu Igualadí aquest dissabte també a 6:00 PM. Fins aquí la representació comarcal a Tercera Catalana. El grup 26 de Quarta Catalana, el filial de l'Hortonenc, descansa, per tant, només dos equips. Un, el Gelida, demà a 7:00, rebent el Vallirana, i el Mediona, diumenge a 1:15, jugant a casa contra l'Atlètic Club Esparreguera. El grup 28 de Quarta Catalana, la Lliga Penedesenca, ens deixa el següent menú. Demà dissabte a les 4, Sant Cugat, Can Cartró. A un quart de 5, Quintinenc, Ribes B. A les 5, Martinenca, Riu de Bitlles. A les 6, Puigdalba, Moja. A les 8, Vilanova Atlètic, Base Vilanova, el derbi garrafenc, on el Puigdalba tindrà un ull posat. Diumenge a les 12, Torrellenc, Monjos, la Granada, la Múnia, i a 1:15, Avinyonet, Sant Pau. I tancarem en la primera divisió femenina, el grup 2, on l'equip de la Granada també protagonitza derbi aquesta jornada. Serà demà dissabte a les 8 del vespre al camp del Ribes. I els últims minuts de programa, com us hem comentat, els dedicarem al bàsquet comarcal. A la primera catalana masculina aquesta jornada, els Monjos podrien ja confirmar el seu descens matemàtic a segona catalana. Visiten el Cantalles de Tortosa aquest dissabte a les 4 de la tarda. Els Monjos, com diem, amb el temps corrent en contra, però en tot cas intentar lluitar fins al final. El Casal, lluitant per la permanència, empatat amb el Ribes, just a darrere, i amb dues victòries de marge respecte al descens, i que rep la visita del Vilabàsquet Viladecans aquest dissabte a 6:15 de la tarda. El Sènior B del Casal, a la segona catalana, protagonitza derbi contra el Vendrell diumenge a 8:15 del vespre, un Casal B empatat amb el Manyanet Reus, que és l'equip que marca el descens a la primera territorial. Partit molt important, com tots els que queden pel Sènior B del Casal. En l'àmbit del bàsquet, puntualitzar que només queden 6 jornades per acabar la Lliga. Un mes i mig, tenint en compte que ja pel mig la Setmana Santa, doncs pràcticament ens podríem anar a 2 mesos. Per tant, menys de 2 mesos per cloure la competició. A la primera territorial, el Gelida, també amb una situació delicada, però encara amb opcions certament realistes d'aconseguir la permanència, tot i que complicat. Dissabte a les 4, partit a la pista de l'Esparreguera C. A la segona territorial, el bàsquet Sant Sadurní, empatat amb l'equip que marca el descens, el Sant Just, doncs s'enfronta precisament aquest Sant Just diumenge a 8:15 del vespre, un partit capital per les opcions de salvar-se. A la segona catalana femenina parlem del Xamba, que té partit a la pista de l'Ateneu de Montserrat diumenge a 11:15 del matí, una hora realment espectacular per un sènior. Un Xamba segon classificat, virtualment empatat amb l'Ateneu Montserrat, que té un partit pendent. En cas de guanyar-lo, podria empatar les xambistes. Per aquest motiu, un partit molt important per refermar aquesta segona posició. I a la primera territorial femenina, el Sènior B del Xamba, que visita el Tecla Sala aquest diumenge a 5:15 de la tarda. Un Xamba amb 10 victòries, 2 més que el Tecla Sala, empatat amb l'Artés, que marca ara mateix el descens de categoria. I abans d'acabar, recordant, novament, que diumenge a les 12 del migdia tenim aquesta cita al municipal amb el Vilafranca Sabadell B a la Lliga Elit, que podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca. Un diumenge molt mogut a la zona esportiva a partir de 10:15 del matí amb la final nacional de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, amb prop de 1.000 esportistes. I, d'altra banda, avui acabarem amb la bona notícia que ja explicaven els nostres companys a través de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió. A partir de l'1 d'abril es reprèn al 100% l'activitat al complex aquàtic. Això també és sinònim de que el Club Natació Vilafranca en les properes setmanes podrà recuperar l'activitat normal. Des d'aquí, doncs, felicitar-los per tots aquests mesos de resistència, fent aquests desplaçaments en bus per entrenar fins a Sant Esteve Sesrovires. Finalment, sembla que veuen la llum al final del túnel. A partir de l'1 d'abril, doncs, el Club Natació Vilafranca, entre d'altres activitats, el complex aquàtic, que podran tornar a la normalitat. Per tant, bona notícia per acabar, i esperem que això cridi també a l'optimisme de cara al cap de setmana, i dilluns també podem explicar bones notícies. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.